Núria en acústic, la clàssica a peu de carrer.
Si no fos físic, probablement seria músic. Sovint penso en música, visc els meus somnis en música. Veig la meva vida en termes musicals. No puc dir si hagués pogut fer alguna peça creativa d'importància en la música, però sí sé que el que més alegria em dona la vida és el meu violí.
Albert Einstein, 1879-1955.
Com ens passa a cada edició, el temps passa molt ràpid quan ens afinem, la Patricia Denou, la Cristina Casale i jo, per donar forma al Tertúlia en Acústic, la clàssica a peu de carrer. Això del concepte afinar, ara el recordarem, que va sortir fa unes 3 edicions del Tertúlia en Acústic. Com ens passa sovint, obrim capítols de la mateixa temàtica amb més entusiasme cada vegada. Avui continuem amb la temàtica d'anècdotes de compositors que tantes curiositats i bons moments ens va donar al passat capítol. Avui tornem a tenir amb nosaltres a la flautista Patricia Denou. Hola.
Hola, què tal?
I a la pianista Cristina Casale.
Hola, Jèssica.
Hola, comencem amb aquesta, recordant que aquests compositors que són Déu, gairebé no són considerats com a persones, però sí que ho eren, persones
amb moltes debilitats i fortaleses,
i intèrprets, i que sou persones, vaja, que vosaltres, també parlarem de vosaltres, que també en teniu d'anècdotes, si us sembla. Comencem amb vosaltres.
Com vulguis.
Això no estava pactat.
No estava pactat, i fins i tot...
Sempre ens cola un gol, la Jèssica.
Com sóc DJ,
jo
vaig així ràpid i aprofito per agafar una de les vostres peces del vostre Intimate, el disc que compartiu totes dues, per preguntar-vos per anècdotes, perquè porteu molts anys en això de la música, des que vau començar a estudiar música i a viure amb la música, fins que us dediqueu. I segur que us heu trobat amb anècdotes d'aquelles que la gent allà amb el públic, gaudint de vosaltres i del que feu, no ens adonem, però que vosaltres ho porteu per dins.
Sí,
moltíssimes. Alguna així que et vingui al cap?
Mira, a mi totes les anècdotes que em venen al cap tenen a veure amb la impossibilitat de bufar una flauta i riure al mateix temps.
És que
totes venen... Totes les meves anècdotes tenen relació amb això perquè... Perdó. És una miqueta el que et passa quan tu et diuen, mira, sobretot ara no riguis, ja està, estàs venut, no?
I el primer aleshores, que et donen ganes
sí,
de riure.
Clar, ja és així. Aleshores sí que me n'han passat moltíssimes, de molts colors, des de sortir a l'escenari sense les partitures o amb unes partitures que no eren i haver de tornar a entrar. Una vegada vaig sortir a l'escenari sense la flauta, vaig saludar i vaig dir, un moment, que vaig a buscar. De vegades em passen coses fora de lo normal. Jo soc una persona bastant controladora, però...
Doncs, no els despistes, un dia podem parlar.
Oh, Déu meu, Déu meu. Aquí necessitaríem 4 programes. Però sí que n'hi ha una que realment va ser la vegada que a mi em va deixar impossibilitada total a l'hora de fer música. Jo anava amb un quartet, fèiem els quartets de Mozart, estàvem de gira per les Illes Balears, era un estiu fantàstic i havíem de tocar a Palma, de Mallorca, i vam començar a tocar i just en un dels quartets de Mozart, fabulós quartet en re major, el segon moviment, que és un adagio, i la flauta està cantant constantment i el violí, la viola i el violoncel estan fent un pizzicat i un clinc, clinc, clinc.
Moment delicat.
Moment delicadíssim i molt inspirador i tal. Llavors a mi, bueno, en ple, no sé, moment d'inspiració, se'm va acudir a mirar el públic, no? Mentre estava tocant, i a primera fila, llavors vaig veure un senyor gran, molt alt a més, que estava enmig de la primera fila, un senyor vell, pobret, que s'havia dormit amb el cap cap enrere i tenia la boca totalment oberta i la dentadura postissa totalment tancada. Llavors això em va crear em va crear una reacció de molt nervi, de pensar no riguis i no miris el violinista, que és un dels meus millors amics, el Joan Espina, perquè estàs perduda. I clar, vaig veure per la cua d'ull que ell també m'estava mirant per la cua d'ull, perquè també havia vist el mateix. Bé, vaig acabar tocant, vaig haver de tocar el moviment, però em vaig haver de girar perquè no podia parar de tocar, vaig perdre totalment el control.
Per riure.
Totalment.
I la peça precisament no era de les variacions de Goldberg,
no,
de Bach, que comentàvem amb la primera, sí, primer capítol.
Exacte, no era per dormir, no, però aquell home, aquest senyor, potser amb aquest adagio s'havia dormit, però ja et dic que això va ser fora de sèrie.
Jo m'imagino la imatge, la veig i en fi...
Sí. Jo és que te la demano d'explicar-la més d'una vegada, Patricia, perquè és que ho expliques sempre amb gràcia, sempre.
És molt impressionant, eh? La flauta em tremolava tant que m'anava fent la boca em feia perquè no podia parar de riure. Jo intentava, em concentrava, no podia.
És de pel·lícula, eh? No sabia què passava, no?
No, clar, el públic no passava i jo pensava,
estava a primera línia.
Tu, però clar, s'ha de mostrar respecte al públic, però és que estava fora de si, és que no podia parar de riure, era un atac tan fort.
Cristina, tu recordes així alguna anècdota?
Sí, jo en tinc algunes així curtetes de despistes, doncs, per exemple, tenia...
El piano no te'l pots deixar.
No, això és l'avantatge,
veus? Bueno,
això ja en tenim una. Però, doncs, tinc dos vestits de concert, dos vestits que s'assemblen molt, però un és de concert llarg i un altre és curt. I aleshores, així anant ràpid preparant tota la roba per concert i tal, vaig agafar el curt i al moment del concert vaig posar el vestit i veia que allò no baixava bé. I aleshores, doncs bé, em vaig anar a comprar unes mitges allà al costat, tocava quatre bands amb la meva amiga i pianista també, la Sònia Chocron. I aleshores, doncs ella anava de llarg, de gala, i impressionantment vestida, i jo amb la meva minifalda.
Clar, sí. Ensenyant cuixa, sí, senyora.
I una altra anècdota així divertida, curteta, també és... un concert que vaig fer amb la cantant Olga Miracle fa molts anys, es va tallar el llum i ens vam quedar a les fosques. Jo l'anava acompanyant i vam seguir tocant, no? I després es va obrir el llum i l'atril del piano, aquell piano, doncs era una miqueta antic i no sabia, la posició havia d'estar a l'angle recte, no? L'atril just respecte al teclat. I aleshores es van caure algunes partitures, jo seguia tocant i un senyor de la primera fila del públic amb tota la bona voluntat, m'estava posant a l'inrevés
perquè el públic pateix, eh?
El públic pateix. Les partitures allà a l'atril. Total, que després d'això, no sé com, perquè a vegades no saps com, però les coses es fan.
Sí.
Vam acabar i els bravos que vam arrencar del públic van sonar com
mai. Això és
perquè
gaudir de la música sense llum a les fosques és una altra experiència. Possiblement van pensar, mira, estava preparat això.
Pel públic sí, per nosaltres. És una mica neguitosa. I l'última anècdota, doncs, potser la més propera i doncs, la més sorprenent que vaig tenir va ser a la meva gira als Estats Units quan vaig tocar al Ball Carnegie Hall. Clar, durant mesos tocar en un auditori d'aquella importància, et preguntes en aquell dia com et sentiràs, que ho disfrutaràs, estaràs doncs als núvols. I aleshores doncs va ser un dia que des del primer del matí va passar de tot. Se'm va trencar la sabata, tenia un tall al dit, vaig haver-me de posar una tirita, l'assecador de cabell que no funcionava, en fi, un munt de petites coses que van culminar en el moment d'estar a la porta de sortir d'escenari, que estava allà esperant i que vaig sentir com venia un tècnic, tot estressada, a parlar amb l'altre tècnic, que ja just estava davant meu, per dir que l'ascensor de la sala, doncs estava, l'ascensor que pujava a la sala, hi havia una família que estava tancada allà, no podia sortir des de feia 45 minuts. I llavors, jo sabia que la meva família em venia a veure i se'm van creuar així els cables dins del cap. Pensava, no puede ser. Hauran d'haver fet 10.000 quilòmetres per sentir-me des de l'ascensor. I evidentment eren ells. Estaven tancats a l'ascensor i van entrar un minut abans de que sortís jo.
Que bo.
Tot va acabar bé, no? Doncs sí. Com el del vestit, no saps com, però al final has de confiar
sí.
Pensar que...
A més, aquestes coses són fantàstiques, Cristina, perquè és el que donen realitat i versemblança a la posta en escena en directe.
Sí,
aquestes petites coses, perquè si no estem tan acostumats al perfeccionisme dels discos, dels DVDs, de que tot sigui perfecte, que això. No ens oblidem de la part humana que existeix també
quan
pugem a l'escenari.
Sempre en concert poden passar mil coses i millor l'acústica no funciona aquell dia, hi ha poc públic, millor l'instrument doncs no és de la qualitat que tu esperaves, o estàs això en el sumum de la inspiració i hi ha el caramelet de la iaia de la primera fila que se l'està prenent just perquè... Hi ha mil variables i aleshores...
O el mòbil.
El mòbil, home, per exemple.
Això és un gran clàssic, ja.
Un altre clàssic.
Els flautistes tenim el clàssic de que a la primera fila sempre es posen nens que intenten mirar pel forat del tubo de la flauta. I no sabeu el que emprenya això. No us podeu arribar a imaginar.
La concentració és fantàstic.
Uf, llavors això, has de tenir molta estabilitat i simplement aferrar-te a la teva vocació i tantes hores d'assaig no marmaran per algunes variables.
El que deies, Patrícia, de que li donen realitat a la música i al que feu, però en el moment, això, suposo que això ho veieu així a posteriori, però en el moment de veure el senyor amb les castanyoles allà a la boca tancades,
aviam, i tenia una boca tan gran, aquell pobre home, però tan gran, només era una boca, tu.
I una última que a mi em va sorprendre molt quan us van, va ser a Colòmbia que vau anar de gira, sí, sí, i que us van, el titular del dia següent va ser Les Dioses, no?, de Popayán.
Sí, llavors entre concert i concert ens deia, ens ve un senyor i ens diu: perdonen, són Les Dioses? I vam dir: sí, aquí, aquí.
Sí, aquí. Som aquí. Doncs de Les Dioses de Popayán, o Les Dioses de Tertúlia en Acústic, continuem i donem pas a, senyores i senyors, Mozart. No sé si quan estudiàveu Mozart està com considerat com un déu, no? Com una persona divina que
un
feia
geni,
coses, un geni,
prodigi,
però també era una persona que li passaven coses.
Sí, sí, sí. Sí, l'anècdota que a mi m'agradaria explicar és la relació entre Mozart i Haydn, doncs, que eren col·legues d'època, de vocació, i a més tots dos doncs, es dedicaven a admiració. I aleshores, doncs, una vegada el Mozart va voler gastar una petita broma al Haydn i li va presentar una partitura, li va dir: maestro, a veure si, mestre, a veure si pot tocar aquesta peça, no? El va picar. I aleshores Haydn, evidentment, va anar ràpidament cap al teclat i va posar la partitura i començar a tocar sense problemes. La lectura vista de tots dos era excel·lent, però va arribar un moment en què va deixar tocar, es va veure obligat a deixar tocar, li va dir: no, Mozart, aquí no puc continuar perquè has escrit una nota que és impossible de tocar, em falten dits perquè una mà està a l'extrem dret del teclat, l'altra mà a l'extrem esquerre, i aquesta nota l'has ficat al mig, t'has equivocat, em sembla. I aleshores el Mozart, amb un gest pícaro, almenys me l'imagino jo així, el va treure del teclat i diu: mira, ja t'ensenyo jo, no? I el que va fer és tocar aquell passatge, i quan va arribar el moment de la nota allà al mig, va agafar i amb el nas la va tocar. I li va dir: verdaderament, tu toques amb tota la teva ànima, estimat Haydn, però has de tocar també amb tot el teu cos, incloent el nas.
El nas.
Boníssima. Boníssima. Grans amics. I seguint amb Mozart, si em permetreu, he fet un gran descobriment a modo d'anècdota que jo personalment no coneixia, no sé si vosaltres sí. Sabeu que era molt irreverent, Mozart. Tenia tot el que tenia d'humà i de genial, ho tenia d'irreverent. I resulta que, a part de les cartes
provocador,
que Mozart... Molt provocador. A part de les cartes que Mozart va escriure al seu pare, on parlava en molts termes de defecació musical. Parlava amb, sí, parlava amb tecnicismes molt escatològics.
Escatològic, sí, sí.
Però bueno, a ell li feia gràcia, mira, ell li feia gràcia, i a mi em fa gràcia que li fes gràcia una persona tan gran, no? Doncs resulta que en algunes de les peces Mozart incluïa alguna composició una mica, diríem, amb un títol una mica pornogràfic. Em direu: què? Però què dius ara? Doncs sí, és l'últim que vaig descobrir. Resulta que, no sé si sabeu, però hi ha un cànon que, per cert, no és gaire maco. Segurament Mozart el va escriure i el va dedicar amb tota la intenció del món a algú, això va ser una dedicatòria, que, si em permetran, amb el meu alemany rovellat, es titula Leck mich in Arsch, que vol dir llepa'm el cul.
Ai!
Hola.
Firmat per Mozart. Què va passar? Que en el moment en què els els editors, el senyor Breikopf, que era un gran editor de l'època, va haver d'editar això, va dir, home, però això és irreverent, jo no puc titular-ho així, i li va canviar el títol una mica com dient, bé, no me'n recordo exactament quin títol li va posar, però li va posar un títol molt positiu. Però si et sembla, Jessica, escoltem el cànon, que constantment està parlant de llep amb el cul.
Lasst uns froh sein, murren ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens, ist das wahre Kreuz des Lebens. Das Brummen ist vergebens, knurren, brummen ist vergebens, vergebens, drum, lasst uns froh und fröhlich froh sein, lasst uns froh und fröhlich froh sein, leck mich.
Jo m'imagino que no sé què estarien pensant aquest cop.
Jo estic pensant que buscaré la traducció de tota la lletra del cànon, perquè segur que va sobre el mateix tema una i una altra vegada.
Però a mi m'ha vingut aquests escrals que feien la trinca als anys 90-80, que també, doncs,
es podria fer un sketch perfectament.
Sí, i tant.
Sí, traduït al català. Sí,
imagineu-vos, amb aquest divertit títol sí que anava orientat a algú, segurament a...
Segur que era una dedicatòria.
Perquè la realitat és que, imagineu-vos un públic que sent això amb aquest títol, ui, quin escàndol! Però la segona reacció serà, vaig a sentir-lo.
Clar, a veure què més diu.
Ah, era un expert en màrqueting.
Ah, és que era gran amb tot, Mozart. Era l'únic.
Continuem amb un tema totalment diferent.
Sí, canviem una miqueta, entrem més seriosos i anem amb un dels nostres intèrprets, el Pau Casals. L'anècdota, doncs, de Pau Casals que m'ha agradat més d'explicar aquí és una que era molt jove i va anar a Brussel·les per estudiar violoncel al conservatori, i era una època en el conservatori d'allà era dels millors de tota Europa, millors concerts d'instruments de corda, dels millors conservatoris, perdó, dels instruments de corda de tota Europa. Aleshores, quan es va presentar al conservatori, li van dir que es posés al fons del saló d'una manera una miqueta despectiva, ja que tenia ja un aspecte d'espanyolito total, així baixet, així morenet,
poca cosa.
I no tenia ni tan sols el seu violoncel, el va demanar prestat, no? I aleshores, doncs, el professor li va dir, a ver, espanyolito, ¿quieres tocarnos algo? No? I va dir, el professor li va donar una llista de composicions, i aleshores el Pau Casals va dir, mira, doncs el que vulguis. I llavors, doncs, davant d'aquella resposta, el professor es va posar a riure i diu, a veure, què passa, que ho saps tocar tot o què? No? Diu, a veure, que m'està picando este españolito. Mm. I aleshores, doncs, el professor li va indicar que toqués el Souvenir de Spa, que és una peça per a violoncel molt brillant i molt difícil. I, evidentment, en Pau Casals es va posar a tocar-la. Quan la va acabar, tota la sala estava en absolut silenci i el mestre li va demanar d'anar en privat a la seva aula per parlar amb ell. Li va dir que si anava amb ell tindria el primer premi de tot el conservatori. I la resposta de Pau Casals va ser no, perquè vostè m'ha posat en ridícul davant dels seus alumnes i això no em sembla que sigui propi d'un bon mestre. I se'n va tornar tal qual va anar, no? Amb el seu honor i els seus bons valors, que això no li treu ningú.
Thank you.
El Pau Casals encara em cau millor perquè és una mica relacionat amb el que vosaltres dieu, no? De que un professor de música d'instrument t'ha d'ensenyar molt més que l'instrument, no?
Absolutament.
És un referent en valors.
És un mestre. Un mestre no és un professor, és més que un professor.
I per tant allà, que era un conservatori molt ben valorat, però aquell professor, exactament, per ell ja no ho era.
I el Casals no es va deixar influenciar ni pel nom del conservatori, ni per la fama, ni per res, sinó simplement per l'essencial i el més important.
Li va donar una lliçó des de la més pura humilitat.
I feia meravelles com aquesta del cant dels ocells.
El fragment que hem sentit és el cant dels ocells interpretat a la Casa Blanca pel Pau Casals.
Aquell professor.
Sí, aquell professor jo crec que encara s'està allà on estigui i encara s'està fent creus d'aquell dia. Doncs seguint amb cants, però un altre tipus de cant, també hi ha anècdotes en el món de l'òpera. Jo sóc molt, molt apassionada de Maria Callas, he llegit molt sobre ella, perquè ha estat un personatge molt, molt controvertit, ha tingut una vida molt interessant fora de l'escenari, també. I una anècdota ens explica que quan ella va començar, era una dona molt apassionada, quan ella va començar la relació amb Aristòteles Onassis, ella va aparcar una miqueta al món del cant perquè ell li va demanar. De fet, no la tractava gaire bé, la tractava una mica despectivament, fins i tot davant dels seus dels amics comuns que teníem. Li deia, sempre estàs fent gorgoritos i tal, no? La Callas, per amor, va deixar de cantar. Quan va acabar la relació entre Onassis i Callas, ja que, com sabeu, Onassis va començar a pretendre la viuda dels Estats Units, que era Jackie Kennedy, la Callas va voler tornar als escenaris i va tornar a l'escenari de l'Escala, però la seva veu, òbviament, estava lleugerament afectada, no només per l'edat i el desgast emocional d'aquella relació, sinó també perquè havia estat molt de temps sense cantar. I va tornar al 1961 amb la famosa Medea, un dels rols més importants que ha cantat a la seva vida, i personalment crec que no hi ha una altra Medea com la Callas. Què va passar? Que va començar una ària que sentirem ara a continuació, però jo els explico perquè la sentiran amb més passió encara. I resulta que just quan està cantant aquesta ària, que és una de les principals de l'òpera, tot el públic de l'Escala, que llavors era la referència del món de l'òpera, va començar a butxejar-la, a fer soroll, i mentre ella cantava, cosa molt humiliant per una persona que ja estava dalt de tot, i que ho havia deixat tot per amor. En aquesta ària de l'òpera Medea, de Cherubini, el vers diu... Crudel, crudel, ho dato tutto a te, que vol dir cruel, cruel, t'ho he donat tot a tu. Llavors, en el moment en què ella va cantar això, va mirar el públic, va aixecar el puny en alt i va fer entendre al públic que era una declaració cap a Onassis. Quan va acabar l'ària, que sentirem a continuació, el públic de l'Escala es va posar en peu i va ser una grandíssima ovació. Impressionant com poden haver escoltat. Jo us aconsello molt que busqueu versions antigues, tant en DVD si ja estan editades, i si no, rebusquin en el YouTube, sobretot aquest gran paper que, clar, estem parlant de mitologia grega interpretada per la gran soprano grega, i jo crec que no hi ha res més perfecte que el drama, la dramaturgia de la Calas.
De la Calas a un altre gran.
Ens anem a un altre gran, que és l'Alícia de la Rocha. Estem sentint un vídeo americà que està al YouTube de la gran pianista Alicia de la Rocha. Volia comentar una anècdota respecte a ella, que tenia una personalitat molt escueta. Ella era molt autèntica i gens hipòcrita.
A més, ho dius amb coneixement perquè la vas conèixer.
Sí, vaig rebre consells musicals d'ella. I el que m'agradaria és, sobretot, explicar unes preguntes que li van fer d'un qüestionari en un diari espanyol, que és el qüestionari Proust, un qüestionari famós per les seves preguntes escuetes i les respostes que detecten, parlen molt de la personalitat de la persona que se li fa aquesta entrevista. I, per exemple, a l'Alicia de la Rocha li feien preguntes com «¿Qué quisiera ser?». Ella contesta, todo lo que no soy.
Jo també ho penso.
Per exemple, ¿dónde desearía vivir? I ella deia, ¿dónde me sienta feliz?
També estic d'acord.
Preguntes, en certa manera, generals, però vàlides i atemporals, no? Vàlides per tota la vida, per tothom. ¿El color que prefiero? Pues depende de mi estado de ánimo. Una de les meves respostes preferides és a la pregunta «Mis héroes de la vida real». El ser humano que ha obrado con grandeza pasando inadvertido.
Ella mateixa podia ser-ho, no?
Sí, encara que inadvertida, doncs no va passar perquè va ser molt famosa. I després, ¿qué dones naturales quisiera tener? Pues ella diu, la organización y disciplina, así como ser unos centímetros más alta. Jo personalment crec que no li
calia... Era ben petitona, eh?
No li calia res més. Ella ja ho donava tot.
Però veure algun vídeo d'Alicia de la Rocha val la pena.
Val molt la pena.
Us aconsello.
No només per gaudir de la seva manera de tocar el piano, sinó de veure-la.
Sí.
Que era petita i...
De veure com trencava els tòpics de pianista amb mans petites, una dona, que en aquella època no era tan habitual, baixeta, però unes mans fortes i una intenció i voluntat encara més forta.
Com sempre, el temps vola. I sí. Ens queden molt pocs minuts i moltes anècdotes per recordar, Patrícia.
Jo voldria recordar, perquè no només compositors i artistes, també directors d'orquestra grans com Arturo Toscanini, bé, era conegut perquè era un home, una personalitat masclista, autoritària, dictatorial, etc.
Era com un escandalós.
El que passa és que era un geni dirigint, és així. Llavors, en certa ocasió, ell estava fart de fer un assaig d'orquestra i al final li va cridar als músics, diu, després de morir-me, em reencarnaré en el porter d'un bordel i no us deixaré entrar a cap de vostès. O sigui, perquè veieu el punt, o fins i tot una altra vegada que estava dirigint a una soprano que tenia uns pits molt grans, com els he dit, que era un home una mica masclista, uns pits una mica grans, i la soprano, pobra dona, no entenia el que el mestre li deia. I li deia, home, així no, que ho ha de fer d'aquesta manera, i no hi havia manera. I desesperat Toscanini al final li toca un pit i diu, ai, Déu meu, si tot això que toco fos cervell. Una miqueta masclista,
però perquè
vegin les anècdotes d'una persona com ell. I sentin ara un assaig, l'assaig d'orquestra del cor de les Zíngares de l'òpera Carmen, perquè vegin el caràcter d'aquest home.
Piano, piano, stringendo.
És ell, eh?
Contrabassi, colonni e corte note.
Diu que entrava contrabaixos, notes curtes,
que semblen carros.
No som ni qui estem,
Quin instrument serà això?
Es poden imaginar quina bronca, quina bronca els contrabaixos, jo crec que es volien amagar dins del contrabaix. Imagini-se aquest caràcter que parés un, tot un assaig i digués contrabaixos que semblen carros, notes curtes, home.
I ràpidament, aviam si podem parlar una mica d'un altre director.
Un altre director legendari, que era Herbert von Karajan, director nazi també, i que, bueno, cada vegada que havia de dirigir un compositor jueu com el Mendelssohn, per exemple, doncs es posava guants.
Imaginant-se, imaginant-se.
I va dirigir la Filarmònica de Berlín i tenia fama de ser un dictador,
aquest
de fet, ell mateix ho deia. I llavors hi ha una anècdota de Karajan, que doncs és molt famosa, en la que es troben junts tres dels directors doncs més importants del segle XX, que són Karajan, Carl Böhm i Guillem Furtwängler.
Furtwängler,
però sí. Aquest últim, el Furtwängler, va dir: "Amics meus, jo crec que sóc el millor director del món." I el Böhm de seguida va dir: "Perdona, jo l'altre dia vaig tenir un somni i Déu em va apuntar amb el seu dit i em va dir que jo era el millor director de tots els temps." Així que finalment Karajan va intervenir i va dir: "Un moment, Böhm, jo mai t'he dit això."
Què us sembla si ens acomiadem amb Mendelssohn,
fantàstic,
per exemple, o ho deixem més amunt amb Stravinsky?
Sí, amb un popurri una mica de tots els compositors.
I sí, a més és molt divertit, és un, un sketch que es pot trobar a internet. Stravinsky, a més, està interpretat. Marxem, Cristina Casale i Patricia Deno, amb aquest Tertulian Acústic. Fins la propera, com sempre, tot un plaer.
Igualment.
Adéu, Jessica.
La mañanita, la virgen. Hola, padre, perdone. ¿Stravinsky? Está Mahler, pero Schubert.
¿Cómo que está Mahler?
Está Mahler, pero Schubert, Schubert.
¿Y por qué está Mahler?
Es que ayer pasó la noche con una buena Mozart, de estas del rollo Paganini.
Pues a mí pagarme no me han pagado.
¡Calla, loca! Total, que se pasó medianoche dando el jodan Sebastián con el lubricant Beethoven.
Si es que está hecho un Vivaldi la Virgen.
Ya ves. Pues después se puso los Levis Strauss, se fue a un garito que estaba petado de Händel, se pasó un poquito con la Farinelli y le dijo a una amiga: "¿A que te vio Lonchelo?" Y Chelo le dijo: "No te pases de Liszt, que me Offenbach."
Es que ¿cómo es el Schubert?
¿El qué?
La Farinelli.
Total, que se volvió a casa con los huevos granados. Y esta mañana no se le ocurre otra cosa que desayunarse unas peras Salvinoni, un poco verdis, y para almorzar unos boquerinis en vinagre. Y claro, está en el cuarto de Wagner porque el estómago le falla.
¡Bach!
Ya ves.
Pues si quieres te dejo los recados, Sati.
Es que me pillas con trabajo.
Pues nada, chao, Koski.
¡Usted no pache el bel!
¡Ah!